Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La grave situación en la que el nuevo Frente Popular Sanchista ha colocado a España ha movilizado al pueblo español, que ha salido a las calles y plazas de las 52 principales ciudades españolas en una pacífica y ejemplar rebelión contra el intento de vender España a los que no ocultan su objetivo de acabar con ella. A Dios rogando y con el mazo dando, y esas masivas y pacíficas concentraciones son el mazo, la cuota de actividad humana a aportar para que María, que tiene a España muy adentro de su inmaculado corazón, atienda la súplica de tantos españoles que no se resignan al desmembramiento de su patria a manos de quienes la odian precisamente por ser tierra predilecta de ella. Ella, s'entén que deu ser María perquè està especificat en majúscula. Ella. Segueixo. En la historia de Europa hay destacados episodios que acreditan ese auxilio extraordinario de ella cuando se le invoca ante situaciones de particular gravedad. Sin ánimo de ser exhaustivos, nos remitimos solo a tres muy reconocidos. Lepanto, en 1571. El sitio de Viena por los otomanos, en 1683. Y la libertad de Austria, en 1955. En mayo de 1955, se retiraron las tropas soviéticas ocupantes de un sector de Austria tras la derrota nazi de abril de 1945. Más de 300 conferencias y encuentros de todo tipo para conseguirlo habían sido infructuosos. El ministro de Stalin, Molotov, había dicho que de donde entraban las tropas soviéticas ya no se retiraba nadie nunca. Pero una cadena de 500,000 de austríacos se sumó al llamado del rezo del rosario para conseguirlo, y el milagro se produjo, como el propio presidente reconoció públicamente. Ahora, el grupo Universitarios Católicos y el Ejército de María han convocado a un rezo del rosario por España. Es el ruego unido al mazo. Pels que penseu que és un extracte d'un capítol de la Messias dels Javis, no. No és cap diàleg de l'Albert Pla, ni de la Lola Dueñas, ni de ningú d'ells. És un extracte de l'article de Jorge Fernández Díaz, avui al diari La Razón. Aquest senyor va ser ministre de l'Interior del govern de l'Espanya del PP, de Mariano Rajoy. Això de Madrid cada vegada em posa més. Hi haurem d'anar. Són les 83 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Amén. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, dimarts 14 de novembre del 2023.
I avui comencem el dia amb molta suavitat i al migdia tornarà a ser càlid com ahir, tot plegat amb sol, bandes de núvols prims i algunes boires matinals.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen actives tres incidències. La que acumula més cues és l'accident a la C58 en sentit sud, a Sant Quirze del Vallès, amb molta congestió des de Terrassa. A l'AP7 a Sant Cugat hi ha hagut un altre accident que encara talla un carril en sentit Tarragona. I finalment, l'avaria d'un camió a la Ronda Litoral just a l'inici del tram de la zona franca en sentit nord provoca molts problemes, sobretot a l'enllaç des de la C31 amb tot el tram del Prat de Llobregat amb cues.
I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid hi ha retards de 25 minuts de mitjana per una avaria de la senyalització passat Saragossa. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.
I aquí a menys d'una hora, abans de les 9, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, avui aquí al Món RAC1, és la mà dreta de Pedro Sánchez i un dels principals artífecs de la llei d'amnistia que ahir al vespre el PSOE va registrar al Congrés. Bolaños ha dedicat l'últim trimestre a intercanviar documents tant amb Esquerra Republicana com amb Junts per Catalunya per llimar diferències, afinar el text de l'amnistia i aplanar així el terreny cap a la investidura de Sánchez. Ahir aquest projecte de llei va fer un pas clau després que el PSOE arrenqués ja la seva tramitació al Congrés. Era un moviment clau perquè, d'una banda, permet presentar la norma públicament i esvair totes les incògnites que l'envolten, i perquè, de l'altra, és la manera que té el PSOE de demostrar el seu compromís amb els socis que han de donar suport a Pedro Sánchez durant el debat d'investidura. De fet, si els socialistes tenien pressa per registrar la llei, és precisament perquè la primera sessió del debat comença demà i volien arribar amb els deures fets. Però anem a pams i comencem pel contingut de l'amnistia. Són 23 folis, 23 pàgines, dividides entre el preàmbul i els articles de la norma, els que fixen quins delictes s'amnistiaran. Si li doneu un cop d'ull, potser us sorprendrà que gairebé la meitat del text, 11 de les 23 pàgines, estan dedicades a desplegar el preàmbul, la introducció. Pot semblar menor, purament cosmètic, però és que és un punt on els negociadors hi han invertit més hores, perquè justifica la necessitat d'aprovar la llei i recull tot l'argumentari legal que hauria de permetre que passés el sedàs al Tribunal Constitucional. De fet, de la cinquantena de referències a la Constitució espanyola que farceix tot el text, la immensa majoria apareix en el preàmbul. També s'hi citen diverses sentències de tribunals espanyols, com el mateix Constitucional o el Suprem, i s'apel·la a la jurisprudència internacional. Tot per apuntalar la llei també com es pugui i deixar ben clar que encaixa perfectament a l'ordenament jurídic espanyol. Després d'aquestes 11 pàgines de preàmbul, és quan arriba la llei en si, amb el reguitzell de 16 articles que la componen. No hi ha noms ni cognoms, perquè es tracta d'una amnistia i no pas d'un indult, però fons del PSOE han reconegut de portes endins que la norma hauria de permetre exonerar 309 independentistes en processos judicials oberts i 73 policies espanyols que van participar en les càrregues del referèndum. És a dir, són els implicats en totes les càrregues obertes que van de l'1 de gener del 2012 fins ahir, 13 de novembre de 2023, que és quan es registra la llei al Congrés dels Diputats. La norma identifica dos grans nuclis d'amnistiats: els que estaven implicats de manera directa o de manera indirecta en la celebració de la consulta del 9-N i els que van participar a l'organització del referèndum del dia 1 d'octubre. Ara bé, els negociadors s'han volgut curar en salut i la llei també preveu exonerar, repeteixo, els responsables de tots els actes comesos amb la intenció de reivindicar, promoure o procurar la secessió o independència de Catalunya, així com els que haguessin contribuït a la consecució d'aquests propòsits. És una fórmula que permetria incloure l'amnistia als manifestants que van participar a les protestes post-sentència, per exemple, uns episodis que no es poden connectar directament ni amb el 9-N ni amb l'1 d'octubre. En canvi, Junts per Catalunya no ha aconseguit que la llei reculli cap referència a l'anomenada LOFER, la fabricació de processos judicials contra independentistes per raons estrictament ideològiques. El terme apareix a l'acord entre el PSOE i Junts, però en cap cas el projecte de llei que s'ha registrat al Congrés. Aquests matisos no han atenuat gens ni mica l'enuig de bona part dels diaris de Madrid que avui treuen foc pels queixals. El Mundo denuncia que l'amnistia de Pedro Sánchez esborra l'1 d'octubre de la història perquè Puigdemont torni lliure. La Razón, a la mateixa línia, titula "L'amnistia sanchista esborra 11 anys de procés independentista", però avui la portada més cridanera és la de l'ABC, que la dedica sencera al seu editorial, que es titula "No debemos", i desgrana 10 punts diferenciats que, segons el diari, no debemos aceptar. Tots comencen igual. L'ABC dice no. I a què diu no? Doncs llei d'amnistia, a la superació del marc constitucional, a la factura del sistema de privilegis creats per Catalunya, a una Espanya confederal, a l'acceptació d'una sobirania popular que substitueixi la sobirania nacional, a fracturar la separació de poders, a la perversió de les institucions o als relators internacionals. En canvi, el País opta per una portada més neutra amb el titular "Sánchez dona llum a l'amnistia". A Catalunya el to és molt diferent a Madrid. La Vanguardia titula "El PSOE presenta la llei d'amnistia per gairebé 400 persones. L'Ara diu que la llei d'amnistia entra al Congrés. El Periódico, l'amnistia agafa cos. I el Punt Avui se centra en el petit revés que s'han portat Junts per Catalunya i titula "Amnistia sense l'Ofer". precisament per intentar minimitzar l'efecte de tot aquest soroll ambiental, la llei es tramitarà per la via ràpida, fent servir el procediment d'urgència, i s'espera que el procés duri entre 3 i 4 mesos. Tot dependrà de les maniobres que el PP intenti al Senat per mantenir-la encallada tant de temps com pugui ser possible. Sigui com sigui, a tot estirar, l'amnistia hauria d'estar aprovada definitivament a finals de febrer o principis del mes de març. Després, és probable que acabi el Tribunal Constitucional, que podria trigar algun temps llarg a emetre una sentència que sigui definitiva. Però què diu exactament el projecte de llei que el PSOE va registrar ahir al Congrés? Se l'ha mirat de dalt a baix el delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres.
El text amnistia totes les causes relacionades amb l'organització i celebració del 9-N i l'UO. També inclou tothom que participés en protestes per permetre'n la celebració o contra les condemnes dels seus responsables. S'inclouran les tasques de divulgació del procés, recerca de suports a la independència i haver donat assistència o posat seguretat als líders del procés. Atenció amb les excepcions. Delictes de terrorisme amb condemna ferma, aquí és on hi ha dubtes d'Esquerra perquè l'Audiència Nacional pretén perseguir Tsunami Democràtic per terrorisme. Segon dubte, l'altra excepció és per cas de mort o mutilació d'una persona, i aquí apareix l'episodi precisament del Prat amb la mort d'un ciutadà francès d'un atac de cor. En cap cas apareix a la llei la denominació Lofer, la guerra judicial bruta. Un cop s'aprovi definitivament no serà automàtica. En casos amb sentència ferma, els jutges podran actuar d'ofici o a petició de les parts. Tindran 2 mesos per resoldre. Les penes i els antecedents desapareixeran, però no es tornaran els diners que s'hagin pagat per sentències. En el cas de causes que encara estan obertes, quedaran tancades, s'aixecaran les mesures cautelars i sí que es tornaran fiances. L'amnistia no donarà dret a demanar indemnitzacions.
Com dèiem, al text no hi ha noms ni cognoms, però el redactat de la llei permet deduir quines persones concretes acabaran amnistiades. Quines són? Ho han estudiat l'Agustí Serrat i la Marina Arbós.
D'entrada, Junts per Catalunya dona per fet que l'amnistia esborrarà tots els delictes que s'imputen al govern de Carles Puigdemont i als líders independentistes del referèndum del 2017. Això implicaria que quan la llei entri en vigor, els que encara estan a l'exili podrien tornar a Catalunya i no s'hauran de sotmetre a judici, inclosos Puigdemont i Marta Rovira, investigats per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic, perquè la llei preveu amnistia als investigats per terrorisme relacionats amb el procés si no hi ha morts i si la sentència no és ferma. També podrien tornar a casa Toni Comín i Lluís Puig i s'esborrarien els delictes de les exiliades que ja van tornar, la consellera d'Exteriors Meritxell Serret, l'exconsellera Clara Ponsatí i la copaire Anna Gabriel.
Pel que fa a la resta dels líders independentistes de l'1 d'octubre, també quedarien nets i es podrien tornar a presentar unes eleccions els que van passar per la presó i van rebre un indult, però encara tenen penes d'inhabilitació, com Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn, a més de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. A més, s'esborrarien els antecedents als exconsellers de l'1 d'octubre, que ja van complir penes d'inhabilitació, com Meritxell Borràs, Santi Vila i Carles Mundó. També l'expresident Artur Mas i els seus exconsellers inhabilitats pel 9-N i els membres de la mesa del Parlament.
El text també preveu que quedin amnistiades les causes de qui hagi prestat assistència o col·laboració als responsables de promoure la independència. Per tant, Junts considera que hi estaria inclosa la causa que afecta el cap de l'oficina de l'expresident, Josep Lluís Alai, per haver representat Puigdemont al referèndum de Nova Caledònia, o també l'exconseller Miquel Buch, condemnat per haver posat escorta a l'expresident a Bèlgica. A més, la llei també inclouria casos com el de Quim Torra, inhabilitat per negar-se a retirar una pancarta del balcó del Palau de la Generalitat.
A banda, també amnistia els delictes de malversació i, per tant, hi entren tots els investigats o condemnats pel Tribunal de Comptes. En aquest cas, es tornaran les fiances de les causes que encara s'estan investigant, però no les quantitats que s'han pagat com a multa en casos amb sentència ferma.
Tot això pel que fa als responsables polítics del procés, però el gruix de les desenes d'amnistiats seran manifestants independentistes. Per què? Doncs perquè la llei esborra les investigacions o les sentències a tothom que hagués participat en l'organització del 9-N i l'1 d'octubre del 2017, però també a tots els implicats en les protestes o aldarulls posteriors. Això també hauria d'incloure, en principi, les investigacions del jutjat número 13 de Barcelona contra desenes de funcionaris i els càrrecs de l'administració i les causes que investiguen els CDRs o el Tsunami Democràtic. En canvi, el text deixa fora de l'amnistia a Laura Borràs, condemnada per malversació a l'Institut de Lletres Catalanes, o l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, processat pel blanqueig de capitals. Ara és important precisar que el projecte de llei que es va registrar ahir no va a missa, almenys no encara. Al llarg del tràmit parlamentari s'hi presenten esmenes per modificar alguns aspectes. És una possibilitat que no es descarta perquè, de fet, el PSOE va presentar la llei d'amnistia ahir sol. sol com un mussol, sense la signatura de la resta de partits que l'haurien d'aprovar. Esquerra Republicana va ser la primera a desmarcar-se'n perquè diu que encara l'ha d'acabar d'estudiar. Bildu va al·legar el mateix que els republicans poques hores després i el PNB va explicar que senzillament ningú els havia demanat signar-la. El cas de Junts per Catalunya, en canvi, és diferent. Fons del partit han explicat al Món a RAC1 que ells sí que volien firmar, però que el PSOE els va demanar que no ho fessin després de constatar que Esquerra i la resta de partits se'n desmarcaven. Als socialistes els molestava que al costat de la seva signatura només hi constés la dels de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya interpreta que si Esquerra es va despenjar ahir a l'últim moment de la firma conjunta és perquè els incomoda que la llei que ahir es va registrar sigui la que van tancar Jordi Turull i Santos Cerdán a Brussel·les la passada setmana, però els republicans neguen que tot plegat respongui a una rebequeria i diuen que volen mirar-se la lletra petita perquè tenen dubtes sobre si els casos del tsunami o dels CDRs entren o no entren dins l'amnistia. Informa Adrià Santasusagna.
Fons d'Esquerra asseguren a RAC1 que estan prioritzant la seguretat jurídica de la llei d'amnistia. Els republicans havien pactat amb el PSOE que hi entrarien les causes del tsunami democràtic i dels CDRs, però tal i com ha quedat el text, després de l'acord amb Junts, tenen dubtes que realment quedin emparades amb l'amnistia. Per això l'estan revisant a fons i creuen que els juristes republicans necessitaran hores o fins i tot dies per donar l'okay final. En parlava la portaveu Raquel Sans.
Nosaltres hem rebut una última versió d'aquest text avui a 2:45 del matí i que els nostres equips negociadors, l'equip tècnic i jurídic, a hores d'ara està revisant aquest text amb la voluntat, com hem expressat en tot moment, de que aquesta amnistia sigui una amnistia per tothom.
Esquerra parla de serrells tècnics, però que s'han de lligar bé, per això no han signat la llei i diuen que els seus tempos no són els mateixos que els del PSOE. Malgrat tot, asseguren que la investidura de Pedro Sánchez no corre perill.
Sigui com sigui, el que ja hagin amovibles al calendari de la investidura, com us explicàvem, es farà demà i demà passat, i si tot va com vol el PSOE, Pedro Sánchez sortirà escollit per majoria absoluta en primera votació al migdia de dijous, demà passat. Els socialistes no esperen cap sorpresa a l'hemicicle, però sí que estan preocupats pel que pugui passar fora, i per això el Ministeri de l'Interior ha blindat el Congrés. El Espanyol explica avui que Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ha ordenat desplegar 1.400 antiavalots, molts de fora de Madrid, per noquejar qualsevol intent d'assalt a la cambra baixa. Tot plegat respon a la crida que alguns grups ultras han fet córrer per xarxes socials com Telegram els últims dies. Reclamen encerclar el Congrés, atenció, entrar-hi, com va passar al Capitoli de Washington o al Brasil, però alguns fins i tot van més enllà, i hi ha àudios que parlen d'assaltar la Moncloa o de matar Pedro Sánchez. És que fins aquí ha arribat la bogeria. Amb aquest panorama, la presidenta de la cambra, Francina Armengol, demanava ahir més prudència als polítics perquè s'estalvien les declaracions incendiàries. No deia noms, però se li entenia tot.
Que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, más que unir, separan, y creo que eso no es bueno nunca, y más que instar a la concordia, si se instan a la crispación y a la división, y creo que eso tampoco no es bueno.
Però, malgrat les crides a la moderació del PSOE, el PP aposta per endurir encara més el discurs, els populars volen capitalitzar el malestar creixent contra aquesta amnistia i per això a estones costa distingir-los de Vox. Per exemple, l'últim estirabot d'un dels pesos pesants del Partit Popular ha estat exigir a Pedro Sánchez que se'n vagi d'Espanya dins d'un maleter. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, el PP continua fent cops de timó amb pesos pel llenguatge combatiu d'Ayuso. Ara, directament, és la direcció del partit qui força la maquinària. Miguel Tellado, la mà dreta de Feijó, apostava ahir per una solució extrema amb Pedro Sánchez.
Por permitir esta humillación de nuestro país, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Després, conscient de la relliscada, hi treia ferro com si fos una broma.
Es un chascarrillo en relación al engaño masivo de quien se presenta a unas elecciones defendiendo una cuestión y al día siguiente defiende exactamente lo contrario.
I és que abans Ayuso havia agafat les paraules de diumenge, aquell golpe contra golpe, i encara les havia fet més grosses.
Golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil entender. Porque no puede haber más abuso del poder, porque no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España, y esto merece una contestación.
El PP, per cert, ha demanat al Parlament Europeu que en el proper ple es debati sobre l'amnistia.
Vox no en té prou amb els discursos incendiaris i ara vol aturar la investidura de Pedro Sánchez dels tribunals. Avui el partit d'extrema dreta presentarà una querella al Tribunal Suprem contra Pedro Sánchez per la llei d'amnistia i demanarà que els jutges aturin la seva investidura al Congrés com a mesura cautelar. Santiago Abascal, a més, amenaça els socialistes amb més protestes als carrers.
Si se logra esta investidura, aquí no va haber vuelta a la normalidad. No nos vamos a olvidar de que este gobierno pretende acceder al poder no solo de manera ilegítima, sino de manera directamente ilegal, pisoteando la Constitución y modificándola por la puerta de atrás.
La mobilització dels ultras té una nova cita marcada en vermell al calendari. Han convocat vaga general a través del sindicat vinculat a Vox Solidaritat pel pròxim 24 de novembre. Recordem que el 24 de novembre és el Black Friday. Això, malgrat que la llei deixa clar que no es poden organitzar vagues per motius polítics. Tot i això, mentre es mantenen les manifestacions diàries a les portes de la seu del PSOE al carrer Ferraz, a Madrid, la d'aquesta nit passada ha estat l'onzena nit de protestes i ha servit per constatar que de mica van perdent pistonada. Des de Madrid, Roger Parciba.
Sí, perquè són ja 11 convocatòries consecutives al carrer Ferraz i la xifra d'assistents ha quedat estancada al voltant de les 1.000 persones, molt lluny de les 8.000, per exemple, de dimarts passat. A nit, la novetat va venir de la mà del líder de Vox, Santiago Abascal, que es va deixar caure per Ferraz amb la intenció d'internacionalitzar les protestes, acompanyat del periodista nord-americà Tucker Carlson, un dels presentadors estrella de la Fox, considerat un dels periodistes de capçalera de Donald Trump i que va fomentar part de la seva popularitat en difondre mentides per afavorir l'expresident, tot fins que el van fer fora de la cadena el mes d'abril. A banda d'això, la concentració a Ferraz es va dissoldre a quarts de 12 de la nit sense incidents.
Però no només la dreta critica la llei d'amnistia, també la qüestionen algunes veus dins del PSOE. Un dels més crítics ha estat el baró manxec Emiliano García Page, que divendres fins i tot es va mostrar disposat a plantar batalla. Doncs bé, avui el Mundo revela que Alberto Núñez Feijóo li ha arribat a demanar que fomentés el transfuguisme dins del PSOE. En una trucada que en van mantenir el passat 21 de setembre, abans de la investidura del candidat del PP, Núñez Feijóo va proposar-li que parlés amb els diputats socialistes que són de Castella-La Manxa perquè trenquessin la disciplina de vot i el votessin amb ell com a president del govern d'Espanya. García Page s'hi va negar i tot plegat va quedar en una anècdota. Però a banda de Page, hi ha més crítics dins del PSOE amb l'amnistia, sobretot entre la vella guàrdia socialista. L'últim a qüestionar-la ha estat Josep Borrell, l'alt representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors, admet que està preocupat pel contingut de la norma. De fet, la polèmica sobre l'amnistia ha arribat també a Brussel·les. PP i Ciutadans han forçat un debat sobre la llei la setmana vinent al ple de l'Eurocambra i els dos partits han enviat una carta als principals mandataris comunitaris i a les 26 capitals d'Europa exposant la gravetat d'aquesta situació que consideren que portarà aquesta llei d'amnistia. De moment, a la Comissió Europea, la gent tira pilotes fora fins a conèixer el detall del text. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Per terra, mar i aire, el PP i Ciutadans han anunciat que aniran fins al final perquè Europa acabi tombant la llei d'amnistia. D'entrada, el PP, amb el suport dels liberals europeus i els grups de la dreta i extrema dreta europea, forçaran la setmana que ve un debat al ple del Parlament Europeu a Estrasburg sobre la llei d'amnistia. Falta saber si inclouran alguna proposta de resolució. En paral·lel, ahir els dos partits van enviar una carta a les presidentes de l'Eurocambra i la Comissió Europea, al president del Consell Europeu, diversos comissaris i les 26 capitals europees denunciant que Espanya es troba al límit d'una crisi constitucional perquè la llei d'amnistia trenca, diuen, la separació de poders i deslegitima el poder judicial. De moment, però, Brussel·les mostra cautela i no es vol mullar fins a conèixer la lletra petita del text. En va parlar el portaveu de la Comissió Europea, Eric Mamer.
Permet-me de te rappeler que, a ma connaissance...
Recordo que fins aquest moment no hem vist cap projecte de llei sobre la taula des que vam enviar la carta. Quan hi hagi llei, esperem una resposta de la part de les autoritats espanyoles a la demanda que els vam fer.
Fons de la Comissió Europea van explicar a RAC1 que de moment no tenen cap mena de preocupació.
A les crítiques a l'amnistia també s'hi ha sumat directament el Tribunal Suprem. No ho fa explícitament, però en un comunicat publicat ahir mateix insisteix en la necessitat que els polítics deixin en pau la judicatura. Tornem a Madrid, Mañé.
Sí, és un comunicat de només 3 punts on el Suprem reclama respectar d'una vegada per totes la separació de poders. No parla directament de l'amnistia ni dels pactes dels socialistes amb l'independentisme, però sí que fa alguna referència a les negociacions. En el comunicat, per exemple, el Tribunal retreu que els partits donin ales a parlar del lawfare, la guerra bruta judicial, tot i que en el text final d'aquesta amnistia no hi apareix. A més, el Suprem defensa tota l'actuació judicial durant el procés i lamenta que els altres poders de l'Estat vulguin fiscalitzar la feina dels jutges.
De fet, un dels jutges que ha estat més crític contra l'amnistia és el que porta el cas del Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, tant que un dels investigats va demanar que se l'apartés de la causa per falta d'imparcialitat. Doncs bé, el mateix García Castellón ha rebutjat la petició i ho ha fet a més sense donar cap explicació. És a dir, el denuncien per falta d'imparcialitat i ell mateix arxiva el seu cas sense molestar-se ni tan sols argumentar-ho. Encara en l'àmbit judicial, el jutge de Gata, Sevilla, a més una circular És bestial, això. Convocant avui una manifestació de jutges, fiscals i personal de la judicatura també contra aquesta llei d'amnistia. A la una, davant la seu de l'Audiència Provincial de Sevilla. En el comunicat, per cert, es refereix a la Lawfare com a Lawfare. És escrit amb U i no amb doble B. Més enllà dels tribunals, qui també se suma a les crítiques d'aquesta llei i al pacte de PSOE i Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez és la patronal. En un comunicat, la COE i Foment del Treball diuen que la llei posa en perill la separació de poders i que l'acord afecta el principi d'igualtat entre tots els espanyols, i afegeixen que tot plegat complica el creixement econòmic i la creació d'ocupació a l'Estat. Conscient d'aquest clima creixent de crispació, Carles Puigdemont ha demanat a la Generalitat que li posi una escorta. L'oficina de l'expresident ha enviat una carta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per reclamar-li davant l'augment, diu, de la perillositat i el risc detectat especialment des de fa unes setmanes. No és el primer cop que Puigdemont reclama la protecció que li correspon com a expresident, però fins ara no li han pogut assignar perquè el Ministeri de l'Interior s'hi ha negat. La conselleria podria assignar-li si fos a Catalunya, però el Ministeri ha d'autoritzar el desplaçament de qualsevol agent de policia a l'estranger, inclosos els Mossos d'Esquadra. I encara una derivada de tot plegat. També ha dit la seva una altra exiliada, Clara Ponsatí, la consellera d'Educació durant l'1 d'octubre i ara eurodiputada, creu que tots els partits independentistes, inclòs Junts per Catalunya, han renunciat ja a fer la independència. Per això, en una entrevista ahir al Versió RAC1, ella, Clara Ponsatí, rebutja l'amnistia.
Que ells no poden fer la independència. Han arribat a aquesta conclusió, sí. Segurament ja fa temps que hi han arribat. En el moment que s'assigna aquest pacte amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, és el certificat de que s'ha arribat a aquesta conclusió, que ells en aquests moments, en aquestes circumstàncies, no es veuen amb cor, no saben com fer-ho, pensen que no poden, no saben si tenen els suports.
Clara Ponsatí també va admetre que Junts no tornarà a comptar amb ella per les llistes de les eleccions europees de l'any que ve. La raó, doncs, perquè és una veu, diu ella, independent i crítica.
Aquella candidatura europea va ser excepcional i em temo que no es repetirà. Em temo. La vida és molt complicada i dona moltes voltes, però jo crec que a mi ningú de Junts per Catalunya em tornarà a demanar que com a independent, que és el que soc, torni a participar en unes llistes.
Home, això és el que deia ahir Clara Ponsatí al Versió RAC1. Junts i Ponsatí, per tant, sembla que parteixen peres. De fet, ahir Ponsatí no va descartar sumar-se a algun altre projecte polític. A veure què han dit a tot plegat aquest matí les ràdios de Madrid, que és molt interessant. Àngels Barceló, la SER aplaudeix la llei d'amnistia i celebra que el text sigui una defensa de la legalitat espanyola.
Quien va a marcar el futuro en el conflicto de Cataluña es la ley, cuando finalmente sea aprobada por una mayoría parlamentaria. No se habla de lawfare, no se habla de persecución judicial por cuestiones políticas y no se compra el relato independentista como sí se hizo en el acuerdo con Junts. Pero sobre todo, la exposición que justifica la amnistía es una enorme defensa de la Constitución, de cuyo marco no se pueden salir los independentistas en su legítima reclamación de independencia. Y este es el quid de la cuestión.
A la COPE, Carlos Herrera critica l'amnistia i parla d'impunitat judicial.
Y ya conocemos, ayer conocimos, igual ha tenido estómago, para leerse las 23 páginas, 23 de la Ley Orgánica de Impunidad Judicial para la necesidad parlamentaria de Pedro Sánchez, porque vamos a dejarnos ya de retruécanos. Es una exposición de motivos y un articulado, los cuales el primero es una exposición de mentiras y medias verdades y el articulado es una bellaquería detrás de otra.
I a Onda Cero, Carlos Alsina carrega contra Félix Bolaños per qualificar l'amnistia de moment històric.
Le pudo al ministro la pulsión por elevar la simple transacción que ha suscrito. Investidura por impunidad, impunidad por investidura, a la condición de acontecimiento histórico que resuelve por fin el conflicto que tenía secuestrada España desde hace por lo menos 11 años. O desde Felipe V y sus decretos de nueva planta, si hay que hacer caso a la historia fake que le afirmó el PSOE a su nuevo mejor amigo progresista, que es la derecha independentista y cuentista y corrupta catalana.
A Es Radio, Jiménez de los Santos rebateja el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompido, y Pedro Sánchez, y els acusa de perpetrar un cop d'estat.
Ese papelucho infecto es mentira de principio a final. Consta de dos partes. La primera, que es la larga, es la exculpación de Pompido por el golpe. No sea que Marchena lo meta en la cárcel, que es donde debería acabar, en un tribunal europeo de derechos humanos. Porque Cándido Golpe Pompido, como Pedro Gólpez, Pep Castejón, lo que hacen es privar a la ciudadanía española de todos sus derechos civiles.
En fi, a la, pràcticament dos quarts de nou del matí escoltaran el comentari que posen dos col·laboradors del món RQ, el primer del periodista Antón Losada.
Ni desigualdad, ni indignidad, ni fin del Estado de Derecho. Una vez más, el cataclismo patrio que la derecha española lleva anunciando tres décadas se convierte en algo tan pavoroso como un proyecto de ley. Un proyecto de ley que se acoge al derecho de gracia que reconoce la Constitución en su artículo 62 y a la propia amnistía como institución democrática que demuestra la fortaleza de una democracia. Terrorífico. Sin amnistía no puede haber vuelta a la política y sin vuelta a la política no hay soluciones. No es una cesión ni un triunfo. Es el instrumento para recuperar la política como el espacio donde construir compromisos desde la diferencia. La amnistía será una ley. Será aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, el órgano donde reside la soberanía popular, con debate, sabiendo qué vota cada quien. Una ley que aplicarán los jueces, no Pedro Sánchez. Democracia en estado puro. Feijóo y Ayuso pueden respirar tranquilos. ¿Quería más democracia? Aquí la tienen. Estarán aliviados.
Gracias, don Antón. Y al segundo el posa l'advocat y colaborador del món RQ, Xavier Melero.
Una de les meves cançons favorites és aquella de Georges Brassens, El descregut, on diu que el seu veí Pascal li ha recomanat que es posi de genolls, plori, implori, faci com si creiés, i al final acabarà creient en Déu. Brassens es refereix, és clar, a la famosa aposta de Pascal, la que deia que el més racional és mirar de creure. Si encertes, guanyes la salvació, i si no encertes, no has perdut res. I deu ser la mateixa cançó que tarareixava mentre es redactava a Brussel·les l'exposició de motius de la llei d'amnistia el nostre jugador de pòquer més destacat, en Pedro Sánchez. L'home que pot quadrar el cercle català i quedar com Churchill, o veure que tot segueix més o menys igual, encongir-se d'espatlles i dir que almenys ell ho va intentar. Sánchez, ben segur que per conveniència, ha decidit fer veure que creu que el contenciós català té remei, que els seus interlocutors són gent raonable i que l'amnistia torna les coses a quelcom semblant a la normalitat. No li falta raó. L'alternativa era una paràlisi tòxica i, a fi de comptes, potser és veritat que la fortuna ajuda els audaços, creients o no.
Gràcies, Melero. Amnistia banda, un altre dels melons que el govern d'Espanya haurà d'obrir els pròxims mesos és el model de finançament. El PSOE s'hi ha compromès tant amb Junts com amb Esquerra. Doncs bé, en aquest sentit, els partits independentistes han aprovat al Parlament reclamar un sistema de finançament propi perquè la Generalitat recapti tots els impostos, com passa al País Basc i a Navarra. Una demanda que els de Carles Puigdemont ja avisen que posaran damunt la taula dels verificadors internacionals, informa Laia Colomer.
Sí, és una de les conclusions aprovades a la Comissió d'Estudi del Deute Històric de l'Estat, que Catalunya pugui recaptar i gestionar tots els impostos. També demana a l'Estat espanyol que es perdoni tot el deute dels FLA, uns 72.000 milions d'euros, i l'execució de tots els pagaments pendents. La Comissió d'Estudi ho ha aprovat amb els vots d'Esquerra, Junts i en bona mesura de la CUP. El diputat de Junts, Joan Canadell, diu que a partir d'ara tot això s'ha de plantejar les negociacions.
Ho traslladarem al futur de la negociació, en aquest marc que s'ha creat aquesta setmana passada, entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i Junts per Catalunya per tal de que pugui ser valorat amb el procés de verificació internacional i, per tant, es pugui trobar una solució en aquest deute.
Segons la Comissió d'Estudi, el deute històric s'enfila per sobre dels 400.000 milions d'euros, el que venen a ser 11 pressupostos de la Generalitat o bé uns 55.000 euros per cada català.
I un altre tema que queda pendent del pacte d'investidura és l'oficialitat del català a Europa. La tornarà a debatre demà al Consell d'Europa i una vegada més, un cop més, no s'espera que es voti. Per mirar de convèncer els països que encara dubten, ara és Aitana Bonmatí qui se suma a la campanya de Plataforma per la Llengua perquè el català sigui oficial. La jugadora del Barça, pilota d'or, es dirigeix directament a Finlàndia, un dels països més reticents.
It's also the language of my club.
És la llengua del meu club, el Futbol Club Barcelona, i també la llengua amb la qual se senten representats milions d'europeus. Volem que el català tingui el mateix estatus que les altres 24 llengües oficials de la Unió Europea. Per això us demano que accepteu el català, la meva llengua materna, dins de la família de les llengües oficials de la Unió Europea. Comptem amb vosaltres, Finlàndia.
We count on you, Finland.
Encara que demà no es voti sobre el tema, Espanya té dues oportunitats més per fer-ho abans de deixar la presidència d'Europa. Serà a finals de novembre i a mitjans de desembre. 8 i 34, encara una última notícia en plana política. L'Audiència Nacional investiga l'atac a l'Eix Vidal Quadras com un delicte de terrorisme. El jutge que ha assumit la causa està d'acord amb la fiscalia que el tiroteig podria ser una tentativa d'assassinat de naturalesa terrorista. Tal com ja va explicar el mateix Vidal Quadras a la policia, pensen que al darrere hi podria haver una organització vinculada al règim iranià. De fet, per aquest motiu, la causa ha arribat a l'Audiència Nacional si no s'hauria investigat a l'Audiència de Madrid. L'Eix Vidal Quadras continua hospitalitzat, però fora de perill. I ara que estem parlant molt de la sala del Congrés, dels diputats i tal, què ens ve al cap? Ens ve al cap, doncs, Brasil, però sobretot ens ve al cap la sala del Capitoli de Washington del Dia de Reis de fa uns quants anys. I d'allà, una imatge. I una persona, el senyor de les banyes. Atenció al senyor de les banyes, que tenim novetats. Serà d'aquí uns moments.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Et pots sentir únic gaudint de la Black Week de Hyundai, perquè aquest any per tu es converteix en Black Gear. Gaudeix de condicions especials en tota la gamma durant el primer any. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de novembre. Més informació a Hyundai.es.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Eurodream, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodream sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodream, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour.es, el carbassó Carrefour per només 1,19 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
21 minuts i les 9 en punt del matí. Com dèiem, l'assaltant de les banyes del Capitoli es vol presentar a les eleccions al Congrés dels Estats Units. Es diu Jacob Chensley, també conegut com el xaman de Quanon, ha anunciat que vol aconseguir representació al Congrés presentant-se amb el Partit Llibertari a l'estat d'Arizona. Chensley es va fer conegut arreu del món per lluir aquelles banyes de búfal i el tors nu durant l'assalt al Capitoli per impedir la investidura de Joe Biden com a president dels Estats Units. El van condemnar a 3 anys de presó, però va sortir-ne al·legant problemes de salut mental. I avui podrien abandonar Gaza 80 ciutadans més amb nacionalitat espanyola, un segon grup que se suma a les 40 que ahir ja van travessar el pas de Rafah a la frontera amb Egipte. A tot això, l'exèrcit israelià no atura els atacs contra els hospitals de la Franja de Gaza, on la situació és molt crítica. Un dels més afectats és l'hospital del Shifa, el més important de la zona. La falta de subministraments ha fet que l'equipament hagi deixat de funcionar i que 6 nadons que estaven en incubadores hagin mort. Per aquest motiu, el president nord-americà Joe Biden ha exigit que es protegeixi l'hospital del Shifa i ha demanat a l'exèrcit d'Israel que aturi l'ofensiva contra els centres mèdics. Biden també ha assegurat que continuen les converses amb Israel per aconseguir una pausa humanitària. Ara bé, Israel no té cap intenció d'aturar aquesta ofensiva. El seu exèrcit ha arribat al cor de la ciutat de Gaza i el ministre de Defensa assegura que Hamas ja no controla el municipi. A més, diu que estan avançant en tots els fronts. També s'intensifica el conflicte a la zona fronterera entre Israel i el Líban. L'exèrcit hebreu ha atacat objectius de Hezbollah per respondre al llançament de míssils. Última hora sobre el terreny amb el corresponsal de RAC1 a Jerusalem, Salem Ergui.
Israel ha pres el control de més bases i seus de govern islamista de Hamas al nord de la Franja de Gaza. Entre els militars a la ciutat de Gaza es trobava ahir el portaveu, Daniel Gari, que va filmar un túnel, armes i una motocicleta amb senyals de trets a soterrani de l'hospital Rantisi ja evacuat i on creu que Hamas podria haver amagat ostatges. Hamas ho ha negat. Es creu que els darrers dies més de 200.000 palestins han abandonat les seves cases del nord de Gaza en direcció al sud. I aquesta matinada almenys 5 milicians palestins han mort a una nova operació militar israeliana a Tulkarem, al nord de Cisjordània.
19 minuts i les 9. Bona RAC1, com sempre, com cada any hem fet i ho continuarem fent, al costat de la Marató de TV3. Ho hem estat tots els anys des que es va fundar aquesta emissora fins avui, i així ho continuarem fent. I, per tant, al Bona RAC1 avui també us podem donar aquesta hora algunes de les cançons del disc de la Marató de TV3 d'aquest any. El 17 de desembre es farà l'edició número 32 de la Marató, que està dedicada a la salut sexual i reproductiva, malalties que a Catalunya pateixen 3 milions de persones, la majoria dones. El 17 de desembre és la Marató, però el 3 de desembre ja es publicarà el disc que aquest any arrenca, atenció, amb aquesta versió dels The Killers. És la versió de Humans que ha fet la barcelonina Belén Aguilera, un disc que continua amb l'aportació que hi fa un músic amb qui ahir parlàvem aquí, en aquest estudi al Món RAC1, Roger Pedrós. Pedrós, que aquest any participa al Benidorm Fest amb una cançó en català, versiona pel disc de la Marató que exèrcit dels One Direction. I dos dels candidats l'any passat del Benidorm Fest, Vico i Sutherland, s'uneixen per adaptar al català l'èxit de Vico en el que serà, sens dubte, una de les cançons d'aquest disc de la Marató d'aquest any. Molt bé, Vico i Sutherland junts presentant aquest èxit de Vico. I parlant encara d'Eurovisió, Chanel, la participant de fa 2 anys, canta en català aquest tema dels Jarabe de Palo. Com vol ser la meva amiga, si per tu jo em perdria, També són al disc de la Marató dos dels grups de més èxit d'aquest any a Catalunya. Un són els Tiets.
Demà, 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 potser sí que et trobo a faltar, però avui, 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 abraça'm abans de marxar.
Els de Ties versionen aquest coneguíssim Summer Cat que es va fer popular per l'anunci d'Estrella Damm. I l'altre grup que aquest any ha triomfat és Figaflowers, que fan amb Venus aquesta sorprenent versió d'un clàssic del teatre musical català.
Perquè
els Stay Home es versionen Isn't She Lovely de Stevie Wonder, un tema que en català es titula No tinc paraules.
No tinc paraules, és com un àngel, m'omple de joia rebre aquest regal. Quina fortuna que hem tingut.
Molt bé, aquesta versió de Stevie Wonder dels Stay Homes, i en plan internacional, atenció al disc de la Marató, perquè us sorprendrà amb la participació de l'italià Albano. Albano versiona el català el seu famós Felicitar, i també hi ha un grup belga que als anys 80 va triomfar molt. Vaya con Dios.
Una dona si no té,
si no me lo tiene dona,
cap norma seguir. Si una dona té algú,
si no me lo tiene dona,
que fa sentir.
Vaya con Dios adapta el català al seu èxit What's a Woman. Més cançons que avancem aquest matí del disc de la Marató de TV3 al món RQ, la que fan tots els participants de l'última edició del concurs Eufòria. La cançó de Búhos que interpreten Alexia, Sofia, Tomàs i companyia, i una altra cançó cooperativa, aquesta versió de Llibertat. La cantant Paula Mateus versiona Sin Miedo de Rosana. I una altra Paula Cups i Marmi, adapten els Black is Black de Los Bravos.
Va com va, aviat tot passarà, tindran el temps.
I n'avancem un altre, el gallec Andrés Suárez, Valientes.
Ella ve, culos en els meus blancineres, i els seus cabells la tarda es pinta.
I també hi ha Vanessa Martín, Dani Fernández, Abril Pastor, Arjau Albacareta i Laura West, que fan un cop de nostàlgia amb una lambada, amb la lambada, i les que faltaven, i Lorena, que versionen Donna Summer. Atenció, perquè totes aquestes cançons, tia, estan molt bé. Algunes versions són... Cada any supera el disc de la Marató de TV3, eh? Aquest és boníssim. El que hem sentit, hi ha coses que són magnífiques. Té la versió de Vico i Siderland de la nit vuitantera, o la cançó de Tietz del Summer Cat, o del Figaflowers del Per què plorat, els Stay Homes, que no tinc paraules, de Stevie Wonder, o Albano, Vaya con Dios. El disc es podrà comprar a partir del 3 de desembre per 12 euros amb els diaris del país, com La Vanguardia, i es podrà tenir el disc en versió digital amb la compra del CD pel mateix preu. Des de l'any 2005 i fins a l'any passat, el disc de la Marató ha venut més de, atenció, 3 milions de còpies. Això ha suposat més de 10 milions d'euros al marcador de la Marató. Més de 10 milions d'euros. Aquest país és, moltes vegades, fotem uns cops de cols entre els uns i els altres, però arriben dies com aquests i ens tornem meravellosos tots. I escolta'm, d'això, la Marató de TV3, i novament, el gran disc de la Marató, 3 de desembre, per 12 euros, el podreu ja aconseguir. I aquest any, una altra meravella. Per cert, de moment no s'ha pogut encara fer cap versió en Bruce Springsteen cantant en català, però tot pot arribar més que res perquè, com que ve cada quart d'hora, avui es posen a la venda les entrades pel concert de Bruce Springsteen que farà l'estiu de l'any que ve a Barcelona.
Oh,
Serà el dijous 20 de juny a l'Estadi Olímpic. Les entrades es podran comprar a partir de les 10 al web de Doctor Music i entrades.com. Costaran entre 65 i 128 euros. Queda l'interrogant de si Springsteen obrirà una segona data a Barcelona com va fer a l'abril. Fa uns dies el Món RQ, el promotor del concert Neo Sala, no hi va tancar la porta. Matthew Perry no va consumir drogues abans de morir, és el que assegura el primer informe de l'autòpsia. Per tant, es descarta la hipòtesi que l'actor de Friends morís d'una sobredosi. Segons les proves inicials, a les quals ha tingut accés al portal TMZ, a l'organisme no hi havia cap rastre de substàncies com era fentanil o metamfetamines. El que sí que van trobar a casa seva van ser medicaments que li havia receptat el metge, però amb unes dosis massa petites perquè fossin mortals. Per tant, aquesta primera autòpsia no revela les causes de la mort de Matthew Perry, a qui van trobar al jacuzzi de casa seva. 11 minuts i les 9, els delictes sexuals comesos per menors d'edat d'entre 14 i 17 anys a Barcelona s'han duplicat des del 2016. Són dades de l'última memòria de la Fiscalia de Barcelona. L'any passat van registrar 139 casos. D'aquests, 86 van ser per abusos, 53 per agressions. Fa 7 anys, en canvi, es van obrir 60 procediments per aquest tipus de delictes. L'ús excessiu de pantalles per part dels joves és la principal preocupació dels pares. Segons recull avui el periòdico, diverses enquestes asseguren que aquest fenomen els preocupa més que l'alimentació, el sedentarisme o l'assetjament escolar. Aquesta angoixa va molt lligada a l'ús que poden fer de les xarxes si tenen accés a un telèfon mòbil molt aviat. De fet, el diari assenyala que l'ús d'Instagram i TikTok s'associa a pitjors taxes de salut mental i que les nenes són les que estan més exposades als riscos d'aquestes plataformes. Ahir una quinzena d'estudiants, mentrestant, de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, van participar en un dels debats que serviran de base al Departament d'Educació per fer la normativa sobre l'ús d'aquests aparells als centres. És l'únic protagonitzat exclusivament per joves. Es va fer en un institut de Tarragona i RAC1 ha pogut parlar amb alguns dels que hi van participar. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
La Sofia i l'Ivan fan primer debat a l'Institut Vidal i Barraquer, tenen 16 anys, tenen mòbil i veuen necessària la regulació dins dels instituts, sobretot a l'ESO.
No tenen que ser mesures tan toves com ara en batxillerat o en graus superiors.
Regulació més estricta fins als 16 anys i apagar els mòbils a les aules i també als patis.
I a mi em sembla bé que a l'ESO no es pugui utilitzar el mòbil als patis o entre classes per socialitzar.
Sobre els conflictes derivats dels mòbils, creuen que només actuen d'amplificador.
El mòbil el que fa és d'interlocutor o de potenciador d'aquestes actituds conflictives.
No, pels telèfons ja eren companys una mica conflictius sense mòbil i amb mòbil.
Els alumnes valoren molt positivament els debats perquè se'ls escolta, perquè són elles i ells els qui parlen d'un problema que viuen a les aules, al carrer i també a casa.
El govern de la Generalitat es planteja declarar l'estat d'emergència per sequera els pròxims dies. Els protocols preveuen fer-ho quan els embassaments estiguin per sota del 16%, ara freguen el 19%, però la situació és tan delicada que el govern molt probablement s'avançarà. L'estat d'emergència implicarà restriccions per totes les ciutats i municipis de les conques del Ter i del Llobregat, que és on viu la major part de la població, inclosa tota l'àrea de Barcelona. En plena sequera, Aigües Ter Llobregat per fi ha enllestit el projecte per reparar la fuita que cada dia perd 180.000 litres d'aigua a la zona de Badalona, cada dia. Tal com va avançar la cadena SER i ha confirmat RAC1, les obres començaran a principis del 2025, duraran 2 anys i costaran uns 42 milions d'euros.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Hi ha pluja a la vista i, a més, es mantenen aquestes temperatures altes.
Eh? Exactament, sí. Aquesta nit hem tingut una nit especialment suau, fins i tot amb temperatures que ara mateix freguen els 20 graus en alguns punts de la costa, i avui tornarem a tenir un migdia càlid amb moltes màximes de 23 a 28 graus. Avui dia de sol, bandes de núvols prims, no s'espera pluja i bufarà el vent, sobretot entre el migdia i la tarda, al centre i al sud del país. Demà baixant les temperatures, s'esperen alguns ruixats febles entre Girona i Barcelona, dijous alguns xàfecs al Pirineu, però res que solucioni aquesta sequera. I a finals de setmana, coincidint amb el cap de setmana, es disparen de nou els termòmetres.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7 minuts i les 9, amb un minut, de seguida, Fèlix Bolaños, aquí al Món RQ.
Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon?
Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots estar afectat pel càrtel del cotxe i ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què a recuperatudinero.com? Doncs perquè mai ho vas tenir més fàcil que amb Allura i Paymont, ja que pots fer tot el procés 100% online, en un entorn segur i amb assistència telefònica sempre que la necessitis. Més facilitats impossible. Recupera ja el que és teu. Fàcil, ràpid i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymont.
Aquesta és la Raquel. Entrenant-ho, com sempre. Aquestes són les seves dades. 15 victòries, 5 per KO i cap derrota. Em deixo alguna cosa? Ah, sí. És lesbiana. Però això, a qui li importa? A l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condicions a citroen.es.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Minuts i les 9 en punt del matí. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, és un dels artífecs d'aquesta llei d'amnistia. Bolaños ha dedicat els últims 3 mesos a intercanviar documents tant amb Esquerra Republicana com amb Junts per Catalunya per llimar diferències, afinar el text i aplanar així el terreny cap a la investidura de Pedro Sánchez. Ministro Félix Bolaños, bon dia i muchas gracias.
¿Qué tal? Bon dia.
Bon dia. Ayer el PSOE presentó la ley solo con una firma, la del PSOE. ¿Por qué no la firmaron el resto de partidos?
Bueno, mire, lo acaba usted de decir, el texto que ayer presentamos como Grupo Parlamentario Socialista es un texto que está muy pactado, muy avanzado, muy consensuado con todos los grupos políticos y particularmente con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya. Y por tanto, pues ayer es verdad que lo presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas veces se han presentado iniciativas por parte del Grupo Socialista o del Partido Socialista en solitario que luego han sido grandes éxitos de convivencia en el futuro y ayer simplemente lo que hicimos como Partido Socialista y como Grupo Socialista es presentar la iniciativa. Creo que era bueno que ya se conociera. Había demasiados comentarios, demasiadas opiniones absolutamente precipitadas sobre cómo iba a ser la ley y yo pensaba y pensábamos en el partido que era bueno que se conociera ya el proyecto de ley, la proposición de ley y que la investidura ya se celebrara el debate conociendo exactamente los textos de ese proyecto.
¿Ha hablado con la gente de Esquerra o de Junts por los motivos por qué no firmaron ayer el documento?
Bueno, sí, hablo mucho con la gente de Esquerra y con la gente de Junts, como se puede imaginar usted. Y yo creo que los motivos finales de cada grupo, que yo respeto siempre las decisiones que adoptan y por supuesto que no entramos en eso, yo creo que las razones pues las pueden explicar ellos. Pero ya le digo, lo sustancial es que la ley va a salir adelante. Lo sustancial es que tiene una mayoría parlamentaria, que va a salir con 178 votos. Lo fundamental es que esta ley consolida una nueva etapa, porque era importante que pudiéramos abordar los dos grandes problemas que podían poner en riesgo la nueva etapa de convivencia en Cataluña. El primero eran los procesos judiciales, que sin duda, pues bueno, a nadie se le escapa que personas, no solo líderes del procés, sino también otro tipo de funcionarios, de directores de escuelas, de bomberos, en fin, de funcionarios de ayuntamientos y de diputaciones que también tenían alguna causa, pues es evidente que esos procesos judiciales pues no iban a beneficiar en nada, si concluían esos procesos, no iban a beneficiar en nada en la nueva etapa que estamos tratando de consolidar en Cataluña. Y también, pues mire, que los partidos políticos catalanes también hagan política dentro de las instituciones, yo creo que es una garantía, sobre todo para los catalanes, de que la política se va a normalizar y se va a empezar a hablar de lo que importa verdaderamente a la ciudadanía, que son las cosas de comer y que son las cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos.
¿Los CDRs y los investigados en el caso del tsunami democrático quedan incluidos en la ley?
Mire, la ley lo que hemos hecho ha sido establecer un perímetro que es amnistiar todos los hechos que están vinculados con el proceso soberanista, vinculados o relacionados con el proceso soberanista, desde 1 de enero del 12 hasta ayer 13 de noviembre del 23. Es decir, lo que queremos es que esos procesos judiciales que todavía podían suponer un problema para la normalización política, institucional y social en Cataluña, amnistiarlos, porque consideramos que desde el punto de vista político es hora ya de pasar página, es hora ya de abrir una nueva etapa, es hora ya de que miremos al futuro sin que tengamos ninguna dificultad derivada del pasado. Sobre casos concretos, pues como es lógico, como es normal en un Estado de Derecho, pues tienen que ser los tribunales quienes decidan quién está dentro y quién está fuera. Nosotros, en la ley, lo que hemos establecido ha sido que todos los procesos vinculados con el proceso independentista, todos los actos, tanto penales como administrativos, como contables, todos ellos estén amnistiados. Ese ha sido el acuerdo esencial que tenemos con otros grupos parlamentarios, por eso le hablaba de que hay una mayoría suficiente para que esta ley salga adelante, y ese es el propósito y la finalidad de la norma. A partir de ahí, sobre casos específicos, pues tendrán que ser los tribunales quienes los resuelvan.
Claro, es que más allá de la interpretación que luego hagan los tribunales, hagan los jueces,